Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La desacceleració de l'economia és global i sincronitzada, així ho exposa d'entrada la nota de conjuntura econòmica feta pública avui per la Generalitat, presumiblement per justificar uns indicadors negatius de l'economia catalana. El producte interior brut, conegut com a PIB, del país creix només un 0,4% al tercer trimestre respecte als tres mesos previs i un 1,8% respecte a l'any passat, dues dècimes menys. En els dos casos es tracta de xifres superiors a les que fan referència a l'economia de la zona euro. Malgrat això, l'índex anual queda per darrere de la mitjana espanyola, que registra un creixement del PIB del 2% comparat amb el d'ara fa un any. L'Ajuntament de Badalona intentarà que seguin a una mateixa taula veïns del carrer de la Indústria i representants del fons immobiliari La Zora, que vol apujar-los al lloguer fins a un 80%. El consistori perseguirà que les pujades no superin l'IPC. Radio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
Bona tarda. De moment, els que s'han assegut a la mateixa taula han estat els veïns, Sindicat de Llogaters i Ajuntament de Badalona, amb l'objectiu d'establir l'estratègia que els permeti combatre els lloguers abusius. I això passa perquè també hi siguin representants del Fons Voltor. L'Ajuntament ha informat als afectats que el mateix alcalde va enviar un burofax al Fons d'Inversió Immobiliari per traslladar les seves inquietuds i que treballarà perquè les pujades del lloguer no superin l'IPC. Així ho estableix, de fet, la moció aprovada per unanimitat en el darrer ple. Escoltem la regidora d'Habitatge, Teresa González.
Anar a una reunió conjunta amb veïns i veïnes i representants d'aquest fons voltor per poder començar a negociar, doncs evitar que pugin aquests preus abusius del lloguer. La primera línia és instar aquesta propietat, aquest fons voltor, a seure en una taula de negociació per tal de marcar unes línies per evitar que pugin el preu de lloguer en uns preus abusius.
Els afectats es mostren esperançats i agraïts pel suport rebut per part de tots els grups municipals. No comparteixen la manera de fer del fons d'inversió, ja que, segons diuen, vol negociar de manera individual. Consideren que seria més senzill una reunió amb totes les parts implicades, és a dir, un centenar de famílies.
Anem ara a Palamós, on l'Ajuntament també d'aquesta població aposta per potenciar la separació d'aigües residuals i pluvials per minimitzar les inundacions als dies de forta tempesta. Fa 15 dies, el municipi del Baix Empordà va ser un dels més afectats de la comarca pel temporal de llevant. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Bona tarda. Avui fa 15 dies Palamós va patir una forta tempesta de pluja que va provocar diverses inundacions. La forta intensitat de l'aigua en un espai molt reduït de temps va fer que s'acumulés en els llocs. L'alcalde de la població, Lluís Puig, reconeix que la solució tècnica a les inundacions és difícil i cara i que l'Ajuntament de Palamós no la pot afrontar en solitari. Per això descarta la construcció d'un nou emissari i aposta per anar fent petites actuacions que potencien la separació d'aigües residuals i pluvials i descarregar així el sistema general del municipi. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
Nosaltres apostem per anar fent aquestes petites actuacions, sempre que es fan obres integrals, ja fer xarxa de separatives de residuals i plujanes i aconseguir que aquestes plujanes desemboquin el més aviat possible a la riera o al mar, on quedi més a prop.
La quantitat de pluja acumulada a Palamós en l'episodi de temporal de llevant de fa 15 dies va ser al voltant dels 95 litres per metre quadrat.
Amb les cròniques des de l'Empordà i des del Barcelonès posem punt i final a aquest butlletí. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Gràcies, Pedro Sánchez, per fer-nos feliç un dia com avui. Gràcies per, finalment, acabar reconeguent allò que durant molts anys, però molts anys, ja pràcticament 40 anys de democràcia, hi ha molta gent que ha anat dient, i és que en aquest país no hi ha separació de poders, que poder legislatiu, poder executiu i poder judicial, sobretot poder judicial i poder executiu, és tot un mateix, que no hi ha cap mena de distinció, que uns estan al servei dels altres i els altres governen sobre els uns. I durant gairebé 40 anys de democràcia ens han dit que no, que aquí la teoria de Montesquieu estava plenament vigent, que realment no ens enteníem, no ens enteràvem de res, que érem uns tan tensiosos i que realment teníem mala fe per pensar que qualsevol govern, des dels d'Adolfo Suárez, passant per Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, després va venir el Zapatero, Rajoy i ara Pedro Sánchez, cap d'aquests governs havia tingut cap mena d'incidència sobre la fiscalia, ni sobre la justícia, ni sobre els fiscals. 40 anys ens hem passat escoltant això i veient i llegint cada matí que no era veritat, però sense que ningú reconegués. Doncs finalment avui, amb un to una mica fachenda, tot s'ha dit de pas, como de sobrao, como de primo rico de pueblo, ha sortit Pedro Sánchez i ha dit: ¿quién decide quién es el fiscal jefe? Pues eso, pues ya está. I a què no passa res? És que no hi ha hagut, ja han hagut més manifestacions per les sentències que per aquestes declaracions. És que ningú ha sortit a estirar-se els vestits, bueno, els fiscals, que diuen que ells són independents. Bueno, igual d'independents que som els periodistes que treballem a determinats mitjans de comunicació. O potser us penseu que tots els que treballen a l'ABC són de dretes. No, tots els periodistes que treballen a l'ABC no són de dretes, però tu saps qui et paga i saps el que vol. I, per tant, ja t'ho fas venir bé perquè l'aigua regui el teu molí. Tots els fiscals fan el mateix, com fan els mateixos els lampistes i els advocats i els electricistes. Els advocats també defensen gent que saben que no és innocent, que és culpable. I, en canvi, els defensen, bueno, perquè són els seus clients, perquè és la seva obligació. Això passa a totes les feines, també a les dels fiscals. Per tant, avui jo crec que els que ja fa molt de temps que diem que això no és com hauria de ser, ens hem endut una gran alegria, una profunda satisfacció, i ara només esperem que les institucions d'ordre mundial posin mà en aquesta mena de democràcia bananera en la que s'ha convertit la democràcia de l'Estat espanyol des de fa ja no dos o tres, sinó uns quants anys. Ben trobats. Per cert, diumenge tots a votar, eh? Ho dic perquè ho tingueu clar. Bueno, tots a votar, tots aquells que vulgueu, a votar. Ben trobats. Nosaltres parlem de mar, que ja hi ha unes normes que són internacionals, que tothom les té molt clares, i que, malgrat que no es respectin, com les humanitàries, estan escrites i haurien ser d'obligat compliment. Salutacions a l'equip que fa possible aquest programa, en Juanjo López i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Arribats a aquesta hora del dia, com sempre, ens agrada saber en quin estat es troba la mar i en quin estat es trobarà al llarg de les properes hores per evitar incidents dels quals us en parlarem d'aquí una estona. És per això que contactem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i saludem el Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació marítima d'aquestes properes hores vindrà marcada encara per les ratxes fortes de vent de mestral que bufaran a la Costa Daurada, sobretot al nord del Delta de l'Ebre, sud del Cap de Salou, amb ratxes que superen a hores d'ara 70 km per hora, però que esperem que tendeixin a afluixar durant les pròximes hores. Tot això, el vent no acabarà de desaparèixer i, de fet, durant tota la jornada de demà, tant a la costa central com a la costa daurada, tindrem un vent de component oest que ho farà novament amb ratxes fortes del voltant dels 50 km per hora. No serà així a la costa brava. Només tindrem una miqueta de tramuntana al nord del Cap de Creus, però la resta el vent serà fluix i variable i això permetrà el creixement d'algunes nuvolades. Nuvolades que també podrien arribar procedents de l'interior a la meitat sud del litoral. Per tant, demà, pel que fa a la nuvolositat, tot i començar el dia amb predomini del sol, ràpidament arribaran alguns intervals de núvols que podrien deixar alguna gotellada aïllada a punts de la meitat sud del litoral, però sí que esperem amb més probabilitat, una probabilitat més alta, alguns ruixats que afectarien a punts de la costa central i de la costa brava. Pel que fa a la temperatura, valors freds a primera hora del matí d'entre els 5 i 10 graus a la meitat nord i entre els 7 i els 12 a la meitat sud, i valors de temperatura màxima del voltant dels 16 al 19 graus aproximadament. I pel que fa a l'estat de la mar, tindrem una mar molt tranquil·la a primera línia de la costa, però a mesura que ens endinsem cap a l'interior, a causa d'aquest vent de component oest, hi haurà onades que podrien superar el metre i mig d'alçada, sobretot a la meitat sud del litoral. També al final del dia de demà també podrien superar-se al nord de la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Manuel. Demà, si et sembla, tornem a connectar.
Connectem amb l'actualitat.
I avui comencem parlant de reivindicacions. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Perquè membres de la PAC de Barcelona han ocupat, de fet, una oficina del BBVA a Gràcia, en una acció on volen demanar, o de fet on han demanat als partits que facin polítiques públiques que garanteixin el dret a l'habitatge.
Una protesta que s'ha fet de manera simultània a 10 ciutats més d'arreu de l'estat espanyol. Durant l'acció, els membres de la PA han fet volar bombolles de sabó per després punxar-les, tot simbolitzant la fi de les bombolles immobiliàries en el mercat de compra i lloguer d'habitatges. El centenar de persones que han ocupat aquesta oficina han denunciat que aquesta entitat bancària vulnera el dret de les persones i especula amb l'habitatge. A més, han apuntat que és una de les entitats bancàries líder en desnonaments, tot negant alternatives habitacionals a les famílies que es troben en aquestes situacions. Pocs minuts després de les 2 del migdia, els membres de la plataforma han marxat de l'oficina amb un compromís per escrit de la mateixa entitat bancària que s'ha vingut a negociar. De fet, tenen prevista una reunió per la setmana vinent per tal de trobar una sortida per les famílies vulnerables. A més, des de la plataforma s'ha fet un seguit de demandes al govern sortint de les eleccions aquest proper diumenge, entre les que hi ha, doncs, les que ja hem escoltat moltes vegades, l'ampliació del parc públic d'habitatge a la ciutat, l'expropiació dels pisos buits dels bancs, una moratòria real de tots els desnonaments que estan previstos i l'aplicació de la dació en pagament i la condonació del deute.
Doncs aquesta és la reivindicació que s'ha fet al BBVA de Barcelona, que coincideix, per cert, amb una sentència de la ONU que ha tornat per tercera vegada a castigar Espanya per, llegeixo textualment, per evitar i per no defendre els drets humans i fonamentals a una vivienda, a un habitatge digne per a les persones, per, en aquest cas, una senyora i els seus tres fills de Madrid. De fet, la van fer fora de casa els de Bankia i la ONU ha condemnat els de Bankia i el govern d'Espanya a donar-li un habitatge, a pagar-li una indemnització i a garantir que li siguin rescabalats els seus drets. I a la sentència ha condemnat Espanya i li ha dit que ha de fer reformes estructurals urgents, molt urgents, perquè casos com aquest no es tornin a repetir. Bé, em sembla que a Espanya estan per altres coses i, novament, per tercera vegada, perquè la tercera vegada no els hi faran massa cas. Així van les coses. I ara que sentíem la previsió del mar, avui han hagut de rescatar un baler a la badia de l'Ampolla després de quedar garrejat a les roques. Vaja, que s'ha embarrancat allà per culpa de l'estat de la mar, Lluïsa.
Doncs sí, un rescat que ha dut a terme l'embarcació Salvamar Formahaut en base a Tarragona després que el patró del veler demanés ajuda a les 3 de la matinada a Salvamento Marítimo. El veler, Subimago, de 8 metres d'eslora, estava fondejat fora del port esportiu amb 3 tripulants francesos a bord i, degut a la força del vent de fins a 120 km/h, el corrent arrossegava l'àncora sense que s'adherís al fons. Finalment, els tripulants han saltat de l'embarcació sense poder atracar-la. El veler s'ha remolcat aquest matí quan ha disminuït la força del vent. De moment no presenta danys i podrà continuar el seu trajecte en destí a les Illes Canàries.
Diu, consens dels principals partits polítics per trobar una solució definitiva a les mercaderies ferroviàries. Daniel.
Avui les 7 principals formacions polítiques de la demarcació de Tarragona han signat un document impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior, on es comprometen a portar a Madrid en la pròxima legislatura les accions polítiques i pressupostàries que estiguin a les seves mans per accelerar que el transport ferroviari de mercaderies al Camp de Tarragona sigui per l'interior i no pel tercer fil del litoral. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, s'ha felicitat pel consens assolit, però tem que no s'apliqui una solució ferroviària definitiva.
Ens fa por que la gran inversió que s'està fent per fer el tercer fil, la gran inversió econòmica i de mitjans per fer el tercer fil, pugui fer que aquesta provisionalitat s'eternitzi. Nosaltres volem lluitar perquè realment això sigui provisional, com si no es vol posar en marxa. Perquè nosaltres, com a plataforma, no estem en contra de les vies. El que estem en contra és que aquestes vies serveixin pel transport de mercaderies.
Paral·lelament, avui a Brussel·les, el president del lobby ferroviari Ferrmed, Joan Amorós, ha reclamat al Ministeri de Foment que presenti l'any vinent un pla per desdoblar les línies del corredor mediterrani perquè, en cas contrari, assegura que el 2025 no hi podran passar els trens per l'alta demanda de les vies d'alta velocitat.
Nosaltres seguim insistint de que aquest any que ve el Ministeri de Foment, a part d'acabar tot això pel 2021, que ens presenti tot un pla per desdoblar les línies, perquè, si no, el 2025 no podrem passar els trens. Aquest és el problema.
A més, Amorós ha alertat que hi ha inversions que s'estan fent a l'Estat que són purament polítiques i que no tenen cap sentit.
Bueno, que hagin signat un document no significa absolutament res, eh? Ja t'ho dic, perquè de documents n'hi ha molts, i mira Vallirana, més de 30 anys de reivindicacions i la van obrir ahir. Que, per cert, avui he vist els dels Interior que estan emprenyats com una mona perquè ells les mercaderies per allà dintre tampoc la volen. Per tant, veurem com ho resolen.
Hi ha coses que la gent no vol, però per algun lloc hauran d'acabar passant, és veritat.
Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
I ja hi ha data per a la reunió dels manifestants de la plataforma Reobrim la Rotonda amb el subdelegat en funcions del govern espanyol a Tarragona. Ivan.
Exacte, serà el proper divendres 15 de novembre. Aquesta és la segona trobada que mantenen les dues parts després que ja es reunissin el passat 27 de setembre. En aquella primera cita, Joan Sabater es va comprometre a plantejar-los una solució en aquesta segona trobada que ja té data. Des de la plataforma es creu que es plantejarà una proposta alternativa que, de fet, ja es va posar sobre la taula en reunions anteriors, no només amb la plataforma, sinó també amb els alcaldes de la comarca. Es tracta, recordem, d'una mesura de descongestió, permetre l'accés gratuït a l'autopista dels camions des de Tarragona o Vilaseca per evitar que circulin per la rotonda de Torredembarra. De fet, el subdelegat del govern espanyol ha mantingut aquest passat mes d'octubre una reunió amb el responsable per estudiar precisament aquesta qüestió. Així que caldrà veure quina resposta dona als veïns. Per la seva banda, la plataforma Reobrim Rotonda mantindrà els talls de trànsit que estan fent des de finals del mes de maig. Seran de 5 a 6 de la tarda, els diumenges 10, 17 i 24 de novembre i també l'1 de desembre.
I acabem parlant del canvi climàtic perquè s'avança cada cop més la collita de l'oliva a l'Empordà i és precisament per això, per l'escalfament. Cristina.
La recol·lecta d'olives per fer oli ja ha començat a alguns punts del Baix Empordà, com és el cas del Trull Alenyà de Corçà. Habitualment la collita es fa cap als mesos de desembre o gener, però els efectes del canvi climàtic, com la sequera d'enguany, l'han fet avançar. De fet, el 2018 el clima sec i les fortes pluges a final d'any van provocar un descens del 25% de la producció. Entre les comarques de l'Alt i el Baix Empordà hi ha més de 800 productors que treballen unes 2.000 hectàrees d'oliveres i l'oli de la regió és denominació d'origen protegida. Argudell, Corivell i Lleida Cadaqués són les varietats autòctones de la zona, juntament amb l'arbequina, com habitual.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Greenpeace acaba de fer públic un informe que sota el títol Redes Fantasma, el abandono de las redes de pesca amenaza nuestros océanos, conclou que anualment s'abandonen al mar 640.000 tones de xarxes fantasma que acaben abandonades al fons. De fet, això equival al pes de més de 50.000 autobusos de dos pisos. La dada és brutal. Volem conèixer més, per això saludamos a Pilar Marcos, responsable de la campanya Océanos de Greenpeace. Pilar, buenas tardes, bienvenida.
Hola, bona tarda.
La quantitat, la cantitat és bestial. És 640.000 tonelades. Me parece una barbaridad.
Es una barbaridad porque hay muy pocos rincones de nuestro mar, de nuestros océanos del planeta que estén libres de la pesca, y esas operaciones de pesca con las artes de pesca que llevan a bordo, pues se producen accidentes, abandonos cuando se acaba la vida útil de esas redes, ya son todas de plástico, antes estábamos usando pita o otra serie de materiales de redes plástico, y representa el 10% de todos los plásticos que se vierten al océano. Una barbaridad, teniendo en cuenta además que son 12 millones de toneladas de plásticos las que se tiran cada año en el mar.
Además, con el agravante de que si el plástico ya contamina de por sí, además las redes, por su morfología, por su construcción, por su fabricación, como que están hechas para coger lo que encuentren, pues al final acaban a la deriva cogiéndolo todo y provocando la mortalidad de muchas especies.
Sí, por eso se denominan redes fantasma, porque una red, una nasa, ¿no?, un cubo de estos de malle para marisco, un palangre, que es una línea de superficie también para capturar grandes peces como el atún. Todas estas redes, al dejarse libres, siguen pescando. Ese es el drama, ¿no?, lo que estamos encontrando ahora mismo, que estamos en una de las zonas mostrando esas redes fantasmas, que siguen atrapando animales a pesar que no es para pesca, sino para uso humano.
Alguna vez hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con pescadores y hasta con gente que hace inmersión y recoge estas redes fantasmas, y tanto unos como otros coinciden en decir que el pescador en sí mismo no es responsable, porque al fin y al cabo el hecho de que él pierda la red le tiene un perjuicio económico, y que cuando él se queda ahí y no la recupera, pues es porque realmente no puede, no porque no quiera.
Sí, es un problema que trasciende más del pescador. Es el hecho de estar faenando constantemente, claro que se producen accidentes, el hecho de tener grandes megarrastreros industriales que tienen redes del tamaño de un avión, que tiene unas palas pesadas que van arando el fondo, y que obviamente ahí estás produciendo, tienes mayor probabilidad, ¿no?, de tener accidentes. A nadie le gusta perder su arte de pesca, es un dinero, pero sí que es cierto que por los materiales y por la cantidad de pesca que estamos realizando, al final estamos hablando de lo que decías, ¿no?, de esas cifras escandalosas de 240.000 toneladas de redes fantasmas, que son las que se estiman que están en muchos mares.
Claro, la otra cuestión sería avisar cuando se te rompe la red para poderla geolocalizar y a partir de aquí, pues intentar recuperarla en la medida que fuera posible. Por ahí pasaría una de las soluciones, ¿no?
Eso es una de las soluciones. Algunas de las grandes pescas industriales tienen unos fingers, ¿no? Tienen unas fórmulas de pero repito, estamos extrayendo tanto de nuestros mares. Hay tan poca gobernanza que es muy complicado poder hacer esa gestión. Y también, ¿no?, pasaría precisamente eso por recuperarlas, porque el sector pesquero es el primer mayor interesado.
Por tanto, a dos ámbitos, por lo que dices. Primero, el que apuntábamos, ¿no?, el hecho de recuperarlas, geolocalizarlas y tal. Y la segunda, evitar sobreexplotar los mares y los océanos, sobrepescar, de alguna manera, ¿no?
Sí, eso marca dentro de un cuadro, ¿no?, que estamos hablando, que solo el 3% de la alta mar está protegida. Precisamente, si pudiéramos promover un tratado global de los océanos, igual que tenemos supuestamente la atmósfera protegida bajo las cumbres del clima, el Acuerdo de París, si podemos lograr un tratado global de los océanos el año que viene a través de Naciones Unidas, pues podríamos también tener elementos de gestión de esas redes fantasmas en las aguas internacionales, que es además donde están faenando los grandes buques.
El dato es espectacular. ¿Os lo imaginabais vosotros cuando empezasteis el informe o no?
Sí que es cierto que cuando estás en alta mar, cuando estás navegando, la mayoría de grandes trozos de plástico, de grandes contenedores, todos provienen de la pesca, pero es claro, es cierto, es la gente que está faenando y ese plástico no se ha degradado como el que ves en alta mar, que proviene de tierra, que lleva muchos años y decenas de años siendo degradado. Recopilando toda esa información científica de todos los informes falseados que habían, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a esas cifras de tan elevadas, que son las 50.000, que hemos querido traducir las toneladas en 50.000 autobuses de dos pisos.
Además, afecta a todos los mares, al Mediterráneo también, océanos, todas las partes. Es coincidencia entre dónde se encuentran y dónde se pesca, por entendernos.
Afecta a todas las partes y afecta también porque tú pierdes una red en alta mar, va cayendo al fondo y las propias corrientes la van arrastrando. Si tienes un fondo pobre, digamos pobre aunque no lo son del todo, pero tienes un desierto abajo de fangos, esa red no se va a quedar enmayada. Pero esas redes están siendo empujadas a zonas de alta biodiversidad. Si ponemos, por ejemplo, los cañones submarinos de Cape Creus, donde se encuentran muchas redes fantasmas, es porque a lo mejor se han perdido a decenas de millas mar adentro, pero las corrientes las han arrastrado a bosques sumergidos, a zonas donde hay corales, y ahí han quedado enmayadas.
Por tanto, hay que encontrar la solución y la manera de evitarlo, ¿eh? Como decías, evitar la sobrepesca por un lado, pero también encontrar la manera de recuperar las que se puedan recuperar, que hay algunas que han quedado tan llenas de vida que en el momento de sacarlas es peor el perjuicio que el hecho de que estén abajo.
Así es, hay que recuperar y sobre todo hay que poner ojos en todas las zonas donde se produce un mayor esfuerzo pesquero, donde hay mayor pérdida, y darle herramientas para poder gestionarlo.
Pilar, te agradezco mucho que nos hayas explicado este informe, que nos hayas puesto sobre la pista de la gran afectación que tienen las redes de pesca abandonadas o perdidas en el fondo de los mares, y en todo caso desde aquí nos comprometemos a intentar con... crear conciencia, concienciar a la gente de la importancia de recuperar y de ser sostenibles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Pilar Marcos es responsable de campanya de Oceanos de Greenpeace, posant l'accent en aquestes dades, en aquesta realitat, en aquesta situació que certament sorprèn, però que anualment genera doncs aquestes 640.000 tones de xarxes noves abandonades al fons dels mars i dels oceans. Fem una aturada i després tornem parlant de ciència, parlant de natura, amb amics i col·laboradors que ja ens esperen.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un, dos, tres. Respira.
Portes tot el dia igual, com un boxejador a punt de perdre el control, com una nòria girant. Les hores s'escapen, el cor se t'exalta, et sents molt perdut. En blanc has trobat aquest fum, potser ja l'hora d'obrir els ulls i fas un salt endavant. Estripes les teves idees, et creus la por, busques noves maneres i vols tornar a començar. El primer que fas, respira. Saps cap a on remar, mires al teu voltant i el que et rodeja no t'ajuda. Camines sense saber on vas, segueix endavant i a cada entrada aixeca't i torna a caminar. No desesperis si no arribes, res no és fàcil, sobre de veritat aquella sensació que t'inveeix cada cop que pares un moment i de nou senzillament respires. Na, 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 na. Respira.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, El Far.
Doncs aquesta hora de la tarda, els dimecres, i de tant en tant, com els luxes, com les delicatessens, com els bons menjars, els bons àpats, és un plaer saludar l'Antoni Curto. Què tal, Antoni? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Perquè volem parlar i volem seguir parlant de la gent que ens dona notícies de tenir notícies.
De tenir notícies, clar. És a dir, les coses ja existeixen. Quan deien, no, és que Colón ja va descobrir Amèrica, ja estava descoberta, clar, perquè hi havia...
Havien els indígenes.
Sí, els indígenes, que ell va dir indis, no? Però ara estem... Ja hem parlat ja fa uns quants dies, però bueno, és la sessió que ens toca, i havíem parlat de com l'espècie humana, a partir de l'Àfrica, ja sigui al centre de l'Àfrica com a Sud-Àfrica, o al nord d'Àfrica, perquè estem parlant d'uns 300.000 anys enrere, 350.000 anys, 250.000 anys, doncs va migrar pels processos de canvi climàtic, llavors sí que hi havia processos, perquè...
Com ara.
anem a parlar d'una altra cosa. I van anar, per una banda, van fer unes migracions cap a Europa, potser van anar a travessar el Mediterrani pel Gibraltar, però per l'altra banda van fer un recorregut molt gran per Àsia, després van colonitzar Borneo, van colonitzar tota la zona de Malàsia, van arribar fins i tot les onades fins a Austràlia, i això es diu poc, perquè els aborígens australians van vindre amb aquestes onades, perquè això ja indicava ja uns inicis de navegació. Això és com ens vam quedar
l'última
vegada que vam estar explicant aquestes migracions. Ara anem a veure quin és el coneixement, perquè sempre hem de recordar una cosa. Sempre hi ha més de lo que diem. És a dir, sempre, quan nosaltres ara parlarem d'algunes persones, són aquests que han tornat.
D'acord.
Són aquests que ens han donat la notícia de la notícia. És a dir,
els que han...
tenim notícia de les seves notícies, del que ells han vist.
Els que ho han explicat.
Exacte. I els que ho han explicat, i que a més ens ha perdurat la seva explicació. Perquè segurament n'hi ha més, segurament n'hi ha més que han explicat les coses, però no ens han arribat. Perquè, clar, la destrucció de la informació... Si ara ja n'hi ha, doncs t'ho hauria imaginat fa 2.000 anys, o 2.500 anys.
Per tant, ens basem sempre en relats exitosos de gent que...
Exacte, i de que altres han dit... És molt difícil trobar la font autèntica, és a dir, la persona, tal, tal. Sempre tenim referències amb unes altres persones. I aquestes, les dues persones en què nosaltres ens basem ara, el que anem a explicar és Heròdot i Plini el Vell. Cronistes romans que van explicar... una mica la història anterior d'ells mateixos, amb els seus volums de història natural i viatges que ells van publicar en romà. Clar, ells expliquen coses d'altres persones.
Val.
Ens ho creiem, no ens ho creiem, hi han coses fantasioses, hi han coses que ens han posat en traduccions...
Fins quin punt van ser rigorosos, i van ser rigoroses les traduccions...
Clar, això és molt complicat.
D'acord.
Però sí que és cert que després molts científics o moltes persones aventurers han volgut, i més o menys hi han coses que han quadrat, hi han coses que no, però bé, avui en dia també, si tu vols explicar un viatge, tendeixes a explicar coses...
Sí, sempre d'una mica en fas un molt.
Exacte, doncs tu ara imagina't, aquest en realitat, tots els relats que tant parla Plini el Vell com Heròdot, acaben sempre amb certs fantàstics que van atacar els aixòs, que segurament eren balenes, que potser els van veure, i allí pues, et posen el kraken...
Fan bullir l'olla...
Llavors, els relats que posen, doncs, clar, molta gent diu, no, jo no pot ser, perquè això no pot ser tampoc tan rigorós. En realitat, també ens creiem coses com, per exemple, Jesucrist, tal, que són relats d'altres persones, sí, que han dit que van existir, i això ho donem com a bo i en canvi d'altres doncs no ens ho basem. El primer que vull parlar i comentar, sí, són els navegants. El Mediterrani doncs el tenim molt conegut,
sí,
perquè hi ha tots els sobretot fenicis, romans, grecs, van conèixer molt el Mediterrani, tenim grans navegants i tot això. Però fixa't que el primer concepte que tenim d'estudi de coneixement de l'Atlàntic ve determinat pel faraó Necau II. Que ell, sí, aquest va agafar els fenicis. Els fenicis és un poble, tothom més o menys el sent per Empúries, no? Que
sí.
Ells tenien una visió del cosmos una mica diferent dels romans. Ells ells posaven colònies, és a dir, els llocs. Anaven a un lloc, fent un assentament, i hi posaven comerciants.
I ja està.
I comerciaven. No agafaven territori. No tenien la intenció de conquerir. Tenien la intenció de comerciar.
D'acord.
És una cosa... I ells tenien...
El producte, no volia la terra.
El comerç, sí. I ells els hi anava bé que anar a un poble determinat i que tinguessin riqueses. Perquè el que els interessaven eren les riqueses, però no mantindre ni tindre els súbdits.
D'acord.
Podien tindre esclaus, jo no dic pas que no, però ells tenien moltes persones lliures. És a dir, els remers, fins i tot els fenicis, tenien uns vaixells que tenien... Ells no tenien la vela triangular, sinó que la tenien rectangular,
sí,
i això els impedia fer segons quines maniobres, sí, i només anaven en una direcció. Per tant, no era massa eficaç els seus vaixells, però sí que eren molt lleugers, eren molt ràpids, si el vent els portava a favor.
Val.
I a més, ja et dic, molt comerciants. Diuen que nosaltres ens heredem de tot el món fenici. Vull dir que els catalans,
eh?
Sí,
els espanyols són territorialistes.
Sí, serien més romans, sí, en aquest, sí, costat, sí, no? Però nosaltres sí, perquè ells, és curiós, perquè ja et dic, ells el que anaven era, ells els agradava molt conèixer, mm-hmm, i llavors fundar colònies, ja et dic, i llavors comerciar amb aquelles persones, no conquerir-les.
Val.
No anaven a conquerir, només anaven, fins i tot els demanaven permís per posar-s'hi, i llavors ells els oferien i tal, perquè ells no els interessava això. Llavors, aquest el Nerau agafa els fenicis i els hi demana, això cap al 610 o 595 abans de Jesucrist, i ell els hi demana perquè ja tenien coneixement de que existia Àfrica, però Àfrica no es deia, fins molt més tard no es va dir Àfrica, es deia Líbia.
Tot Àfrica és de Líbia.
Sí, bueno, no coneixien tot Àfrica.
Val.
Fins i tot al segle XIX és quan tenim una mica de coneixement d'Àfrica. Però t'estic parlant de fa 2.600 anys. Vull dir,
val,
el coneixement d'Àfrica és molt petit. Per tant, el país conegut era Líbia, que per ells era tot, era un continent. I llavors coneixien això.
Ja.
Llavors, aquest egipci, sí, aquest faraó egipci, va fer anar els fenicis, els va contractar perquè anessin pel Mar Roig i donessin la volta a Líbia.
Val.
Líbia és Àfrica,
sí,
ara.
Clar, clar, clar.
Llavors, tu ara imagina't que ho van fer-ho. Van trigar 3 anys.
Envoltar
tota Àfrica. I van tornar a passar per el que s'anomenen les columnes d'Hèrcules, per Gibraltar, van entrar. Clar, això... trobar-se, ells van anar i trobar-se el sol al revés, no? Vull dir,
clar,
en lloc de baixar, trobar-se al revés. Aquest és un de les primeres mencions que fa Heròdot del coneixement de la circumval·lació d'Àfrica. Per tant, ells ja van conèixer el Mar Roig, el Mar Aràbic,
sí, sí,
el Mar Índic i tot a la part sud del Oceà Atlàntic.
Canal de Moçambic, tota aquella banda.
Exacte. I això és... Ara, què van fer aquests fenicis? Aquests no van fundar res perquè aquest era pel coneixement. Per què? Perquè el que els interessava, bàsicament, als egipcis, i després ara parlarem de l'altre viatge més, era perquè s'arribava al nord, al Mediterrani, i arribava molt d'or,
sí,
del centre d'Àfrica. L'or era molt preuat per fer esbots, per fer motius, en tot el paganisme i tot això, i per tant ja era un mineral que molt demanat.
I buscat.
I això venia...
del centre d'Àfrica.
Del centre d'Àfrica.
I
pensa que Àfrica... Clar, el que portaven, tu fixa't que Àfrica té una frontera, té la costa africana,
sí,
del Mediterrani,
sí,
que jo, doncs, ha tingut... Ara sembla que sigui de musulmana, però això ha sigut,
sí,
fa poc. Vull dir, en realitat era... va ser romana, va ser cartaginesa, Vull dir, no hi havia massa diferència entre la part nord i la part sud. Vull dir, ara sembla que, sí, que sigui una altra cosa.
Sí, Algèria, però sí que la frontera... Tunísia, sí. Líbia i Egipte i Marroc.
Sí, però ara, quan són en aquests països, sembla que siguin tots àrabs, sí. Que tot, però això és una cosa de fa 400 anys. Vull dir, enrere no era així. Però és que sí que hi havia una frontera que era el Sahara. Llavors, per sota el Sahara és d'aquí on venien totes aquestes vingudes dels horts i altres espècies i tot això, que ho portaven berbers, tuaregs, que feien caravanes, però que era mínsul, perquè, clar, una caravana d'aquest tipus tenia, era molt complicat. Llavors, ja des dels egipcis i tot això, tant per la part de Namíbia, sí. Que tenien molts problemes per pujar pel Nil, com... amb aquestes noves rutes que deien fem una ruta per mar.
Intentem...
pel sud, agafar pel sud i així estarem més a prop de les mines d'or.
Val.
Perquè hi havia com una mena del Dorado, no?
Sí,
allò de dir que aquí baix hi ha mines fabuloses, perquè si ens arriba el que ens arriba, anem a veure-ho.
Clar.
Llavors ara aquí, bueno, van fer això, però no va dir que tindré massa èxit i tot això. Llavors ja ens passem cap al segle VI, del VI al V, amb Cartago. A Cartago, que és una colònia fenícia,
sí.
Que va tindre molta anava a dir extensió, però sempre en el sentit de que Cartago era una ciutat-estat, i que després va tindre terres i tot això, però no tenia això de dir, anem a conquerir una gran quantitat de terreny i tot això, una mica potser al final del temps de Cartago, però Roma sí que va tindre un problema, va dir no m'agrada, perquè Cartago el que feia era que controlava el pas a l'Atlàntic,
d'acord,
i ell deixava o no deixava passar
en funció dels interessos
que ell tenia i del comerciant, no? Vull dir, ell controlava tot el que era el mar occidental. Sí. Ho controlava Cartago. I ell tot el mar oriental i tot el que és Itàlia i tot això ho controlava Roma. Va. Després van haver les tres guerres púniques i al final van derruir, és de les massacres més bèsties que es diu que van existir amb Roma quan va conquerir Cartago. La va destruir, bueno, va matar tothom, va construir i va tirar sal perquè no es pogués ni cultivar ni tornar a construir.
Ah, sí?
Fins 300 anys després no va ningú trepitjar Cartago. Però ho van aniquilar tot, vull dir, van destruir tot els romans perquè volien destruir-ho tot. Abans d'aquesta destrucció, doncs en aquest moment àlgid dels cartaginesos, què van fer? Aquí és on està, hi ha un pergamí que Plini el Vell el va llegir, que diu que estava en un temple.
Sí.
I que allí relatava el viatge de Hannon II, que diu que si era rei cartaginès, i que ell va fer una expedició amb dues parts. Aquestes dues parts, per una part era per fer colònies,
sí?
Per Àfrica.
Val.
I l'altra era per averiguar el pas, per girar, per circumvalar tot el que seria Àfrica.
Al revés de com ho havien fet.
Sí, perquè no va quedar clar.
D'acord.
Les dades, tenies que anar allà, i ells van dir, no, nosaltres passarem la columna d'Hèrcules,
sí?
I arribarem a les mines d'or.
Val, diguéssim per la banda atlàntica.
Per la banda atlàntica. Aquest Hannon, doncs, fa 60 naus, fenícies com a mínim. Ell parla de les pentacontera, que són les ràpides, les tal, i parla de 30.000 cartaginesos. Clar, 30.000 cartaginesos amb 60 naus no pot ser.
No
surten els números. El que es creu és que aquestes 60 naus eren les ràpides i allí anaven els soldats, la gent d'armes o els més aventurers. I després una sèrie de naus, que eren les grues, doncs, que eren naus amb més capacitat i tal, allí anaven els colons per colonitzar. Perquè ell el que va anar fent és va anar baixant per tota la costa
africana,
primer per... Diu que fins i tot va tocar les Illes Canàries, això no se sap exactament, però va anar per tot el que és ara actualment el Marroc, Mauritània, i allí va sembrar... Bueno, va anar depositant...
Colònies.
5 colònies, que actualment no existeixen, ni tenim exactament la localització, no la tenim. Sí que coneixem una petita illa, que allí possiblement hi van ser-hi. Darrerament s'han trobat vestigis fenicis a la costa, per tant,
val.
Estan en acord amb aquesta, amb aquest papirus, amb aquest,
amb aquesta idea inicial de
d'inicial, de, bueno, de amb això perquè torno a repetir, no s'ha conservat el papirus original, sinó que s'han conservat
còpies de gent
còpies
que explicava
que havia hagut això.
Val.
I que fins i tot ja et dic Plini el Vell ho havia llegit. Uh-huh. I per tant, hi ha una podem posar una com a mínim la primera part. Aquest primer d'això és de colonització. Sembla possible, va fer aquestes 5 colònies on va deixar aquests gairebé 30.000 cartaginesos que van fundar les seves colònies.
Va.
I és curiós. I després va continuar. És a dir, amb algunes, diuen, entre 2 i 10 naus aquestes, va continuar perquè ell no eren mariners d'anar mar oberta.
No,
ells anaven costejant.
Vale, cabotatge, per entendre.
Sí, ells anaven així durant el dia i després cap a la nit anaven
platja,
a costa, a platja,
dormien
a costa, feien allí la vida, anaven, i si venia algú i els que van tindre problemes, que van baixar berebers, creuen, i els van tirar pedres, fletxes, i això, doncs diuen, no, nosaltres no volem...
Agafaven barcos...
No anaven a això, vale. I tornaven els vaixells, i anaven baixant.
Vale.
I ells anaven fent els seus mapes i les seves accions, perquè, torno a repetir, la idea dels fenicis no era conquerir, sinó era establir punts de contactes i de comerços.
Val, val. Eren agafant zones... Sí. Per no per tenir-les, sinó per poder-hi viure i poder comerciar amb la gent.
Comerciar i tindre el comerç cap a Cartago i cap a Fenícia, cap a Tiro, bàsicament, i tot això. Doncs molt bé, i llavors, pel que diu, sembla que va anar traspassant el riu Níger, va trobar fins i tot un volcà en erupció, va veure el reflex de la sorra dels Sàhares, i tot això representa que connecta, no? I va girar fins i tot cap al golf de Guinea.
Va.
I el golf de Guinea, aquí és un dels exemples o d'això, que és divertidíssim, perquè el que s'ha conservat en traduccions són el text que ell va escriure, no? I diu, només aquest tros, diu, des d'allí i navegant per un gran riu, el Cretes, diu, vam arribar a un llac que tenia tres illes majors que Cerne, que Cerne era una colònia que havien fet allà d'això. Diu, partint d'elles, diu, bueno, vam anar una jornada de navegació i tal i qual. És a dir, ells van anar descrivint pas a pas i actualment, tothom ho pot anar a veure, hi ha els mapes aquests amb tot el seu recorregut per la costa.
Sí.
El més curiós és cap al final que diu, que havien, després de 2 dies de navegació, diu, vam arribar, diu, a un lloc que hi havia uns torrents de lava. Diu que realment arribàvem a una badia que rep el nom de Corn del Sud.
Sí?
Diu, en el seu interior hi havia una illa semblant a la primera que havien tingut, un llac i tal, tal. Diu que estava plena de salvatges. Diu, les femelles tenien el cos pelut i el que els intèrprets que ells havien anat agafant
per entendre
amb la gent que s'havien trobat, diu, els denominaven goril·les. Que goril·les en aquell temps volia, ell, pels intèrprets, deien homes petits.
Val.
Diu que eren una mica més, que eren els més nombrosos que van trobar. Doncs bé, els van perseguir, diu, i no vam aconseguir agafar mascles. Diu, tots se n'anaven corrents.
Uh-huh.
Diu, aprofitant la seva facilitat per l'escalada. I es defensaven amb el que tenien a mà. Diu, en canvi, diu, vam arribar a agafar 3 femelles que es van dedicar a mossegar-nos. Diu, i ens van començar a pegar
i a esgarrapar
i a fer mal. Diu, bé, i es resistien a que nosaltres les agaféssim. Diu, així què van fer? Va, les van matar.
Va.
I els hi vam treure la pell. I ens vam endur aquestes pells a Cartago. Diu, i a partir d'aquí ja vam veure que la cosa anava molt malament i ens faltava menjar, els vents anaven en contra, ens en vam tornar. Segurament això és a la zona, o possiblement és a la zona de l'Equador, a la zona entre els alicis i contralicis, i que aquests vents, justament al Golf de Guinea, a la zona en què aquests goril·les, aquest nom ha quedat, i goril·la, torno a repetir, vol dir nom, home petit, i eren realment petits i molt peluts. Què és el que van trobar? Van arribar a trobar veritables goril·les, van arribar a trobar homes, homo sapiens...
Jo em pensava això.
Molt peluts i tot això molt diferents, és a dir, que podien ser homes primitius.
Exacte, menys evolucionats que no pas ells, no? És a dir, més primitius.
Sempre ens quedarà. Clar, ells van portar aquest espècie a Cartago, ja et dic que després Cartago va quedar completament derruïda.
Arrasada.
Si això ho van fer alguna cosa, una exhibició, perquè ells van exhibir el pergamí aquest amb tots els dibuixos que van fer... Tot això els romans ho van tirar. Però és curiós perquè el nom de goril·la ens ha quedat com a...
Sí, com a...
Un primat.
Genèric, sí, de primat. Sí,
sí, sí, sí. Un goril·la, no? Allò que veiem. I el que és curiós és també que si tu mires els dibuixos fins i tot del segle XIX, dels goril·les i ximpancers, ells dibuixen, que són naturalistes però no són massa realistes, ells dibuixen persones molt peludes, continuant amb aquesta idea de persones que bueno, no tenien aquesta idea de l'homo sapiens que tenim ara nosaltres, de persona... Ells pensaven que fins i tot els molts negres o eren derivats dels monos i que eren molt parents amb nosaltres. Són les idees de Darwin, no?
Val.
Darwinians, que, bueno, doncs... No hi ha tanta diferència, són cosins germans nostres. Sí. Llavors pintaven com una persona amb caràcters simiers, però aixecats, peluts,
amb molt
de
pèl,
però cares humanes. Vull dir que tu deies, bueno, no té res a veure, tu no han dibuixat això. I tot això ve dels viatges ja de Hanon.
És a dir, que fins fa relativament poc és probable... que estic, quan dic relativament poc, estic parlant de
2.500 anys.
Exacte, eh? Però és relativament poc, és probable que encara existís una figura humana inicial, és a dir, una figura humana primerenca, per entendre'ns.
Podria
poc
ser.
Evolucionada.
Sí, sí, que fos minso, és a dir, i que després, lògicament, amb les invasions, ja aquesta...
Moríssim, no?
En realitat, hi ha gent que parla de que podrien ser busquimans, però els busquimans no són peluts, i sinó, quan diu peluts, vull dir, una persona en aquell temps que es fixés en això tenia que ser amb molt de pèl.
I després, que establissin comunicació, volia dir que els altres pensaven i tenien una parla.
Sí, sí, sí.
És a dir, si no hagués dit, bueno, hi ha uns animals amb qui no ens hi podem
comunicar... No parlava d'animals.
Clar, però parlava d'éssers humans peluts, per tant, sí, no han establit
el que passa és que nosaltres hem degradat aquest, el nom, el sentiu goril·la com a animal.
Sí.
Però abans, en aquell temps, no ho era.
Déu-n'hi-do el que es troba repassant els viatges de les diferents civilitzacions, eh?
Doncs així van descobrir fins a l'Equador l'Atlàntic mig, sí? Podríem dir l'Atlàntic sud, i també la circumval·lació.
I ara m'haig d'esperar 5 setmanes per saber-ne més, Antoni Curto?
Sí, i com a d'això t'ensenyaré que d'això va sortir aquest mapa. Perquè vegis com seria l'Àfrica i com seria...
Me'l quedo i el pengem a les xarxes socials.
Vale?
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Val, adéu-siau.
A reveure. I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, si us sembla, anem a fer milles.
Fent milles.
L'altre dia vam estar parlant ja una miqueta sobre el vent i avui anirem una miqueta més enllà i parlarem dels rumbs a vela.
Qui són els rumbs a vela?
El rumbs és la direcció, o el rumb en general, és la direcció que porta el veler. Llavors, al mesclar-ho amb l'aplicació del vent a l'embarcació, ens trobem amb la diferenciació de segons la direcció que porta el barco respecte del vent, amb diferents rumbs, amb diferents noms i amb diferents característiques cada un d'ells.
Quins tipus de rumbs a vela hi ha?
Per una banda, tenim el que no és un rumb, que és el restar proa vent. És quan el barco, realment, la proa de l'embarcació mira cap al vent i en aquell punt l'embarcació no navega. Vale? És l'única posició de l'embarcació que el barco no pot avançar. A partir dels 45 graus de la direcció del vent, avui en dia ja aconseguim navegar, inclús hi ha embarcacions molt avançades tecnològicament, que aquests 45 graus els aconsegueixen reduir a 40, inclús 35 o 30 graus, i és el rumb que ens permet anar en contra del vent. Seria el rumb més tancat que podem portar respecte al vent. Les veles les hem de portar caçades a tope, l'embarcació realment notes que lluita contra el vent i contra el mar, perquè es cora molt, tomba molt, va molt, molt de costadet, i és un dels rumbs més sacrificats. Després, seguim per ordre, a uns 90 graus de respecte al vent, tenim el través. El través aniríem transversals al vent. El vent ens entraria per la meitat de l'embarcació i aquest rumb és molt més còmode, ja portem les veles una miqueta més obertes. I ni remuntem distància al vent ni perdem distància al vent. Aniríem de manera transversal. I el següent que tenim per ordre és el llarg. El llarg sí que començaríem a anar a favor del vent. És el rumb més ràpid que pot portar una embarcació i aniríem a uns 135 graus del vent, ja aniríem a favor de vent, seria un rumb portant, on el vent ens porta cap allà on vol. I per últim, que aquest sí que és una miqueta més famós per algun escrit literari, és la popa o l'empopada. Tots hem sentit el viento en popa a toda vela. És un rumb que és a 180 graus d'allà on ve el vent i aniríem completament a favor del vent. És un rumb que és una miqueta inestable, perquè si te'n vas una miqueta d'orçada o d'arribada, que també ho vam veure l'altre dia, pots tenir un canvi de banda de les veles instantani i ràpid, i és un rumb que s'intenta evitar una miqueta per incomoditat. Realment tots preferim anar una miqueta més de llarg que una miqueta més d'empopada, però és el rumb que realment aniríem més a favor de vent.
Doncs així és com es navega a vela i així és com van els navegants a vela i com les van movent per mirar d'orientar-les cap al bon sentit del vent. Nosaltres estem reorientant les nostres veles amb la voluntat de que anar a tota màquina, a tota velocitat, cap a les 6 en punt de la tarda. I ho farem conversant amb un jove que ha fet Barco Stop, que és l'adaptació marinera de l'autostop, en català altrament dit vaixell stop, que consisteix en viatjar pel món enfilant en vaixells que no són teus i col·laborant en la navegació d'aquests vaixells. Això en els cotxes no es fa, no col·labores a conduir amb el, però sí en els vaixells. Us explico més el concepte i ho parlem, eh? Sí, algú en un far allà, un far anar fent així amb un cartell que posa.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb dret a decidir el que vulgui la gent. Un país normal i sense corrupció. Els lladres i els banquers tots junts a la presó.
Un país normal on tots siguem iguals. Ja prou de retallades i cues als hospitals.
Un país normal amb dret a educació. Amb una gran cultura i respecte pels valors.
Això és el que volem, amb qui ho demanem.
Un país normal, amb el que tot avança, la gent ja no suïcida quan els treuen la casa.
Un país normal, on tots siguin avantatges, on baixin els tributs i treguin els peatges.
Un país normal, ensenyera de l'amor, tolerància i civisme per la gent de tot color.
Això és el que volem.
El que tots volem, amb dret a decidir el que vulgui la gent.
Un país normal, amb senyera de l'amor, tolerància i civisme per la gent de tot color.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.